Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Aquesta setmana arrenquen una sèrie de concerts per commemorar els 20 anys de Moure Soroll. Parlem d'un programa del Prat Ràdio que ja és tota una eminència en música i que ells mateixos els agrada definir com a inconcretament inusual. Per fer balanç d'aquestes dues dècades i conèixer quins concerts podrem veure, marxem cap als estudis de l'emissora, on tenim el Kevin Hurtado Torres. Bona tarda.
El programa de ràdio Moure Soroll, que s'emet cada setmana al Prat Ràdio, celebra aquest 1 de febrer 20 anys d'existència, apropant-nos música que ells mateixos defineixen com a inconcretament inusual. Pels gairebé 800 programes del Moure Soroll han passat més de 400 grups diferents, i això dona per a molt. Si per celebrar els 15 anys van realitzar una festa concert a la capsa, per al 20è aniversari el programa ha preparat un seguit de 8 concerts a la Conxita de Sants, que arrenquen aquest dissabte a les 12 del migdia amb el grup Fenomeno. Saludem avui al Francesc Gasulla, presentador del Moure Soroll. Què tal, Francesc? Bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Molt bé. Com dèiem, 20 anys donen per molt.
Sí.
És una xifra a la que imaginaves arribar?
No. Sincerament, no.
Com va néixer la idea del programa? Com va ser aquest moment, el 2005, en què vau dir, farem això, ho farem així?
Doncs no hi havia una idea preconcebuda. Jo havia fet un programa abans amb una emissora, la primera que vaig estar, que era Radio Estudis Plugues. L'emissora va tancar i allà doncs, feia un programa que es deia La secta del mar, com la cançó de Radio Futura. I la idea era posar música simplement i comentar-la i poca cosa més. Quan va tancar l'emissora i al cap d'un temps vaig començar amb un altre a Sants, que és on vaig començar una ona de Sants-Montjuïc, doncs la idea era continuar igual. Allà vaig estar un temps i després vaig anar a Ràdio Despí i ja sí que en algun moment doncs vaig pensar que havia de fer alguna cosa diferent i havia de fer una entrevista, una cosa que no havia fet mai, i bé, vaig pensar, bueno, buscaré un grup que a mi m'agradi, que sigui proper i que vulgui venir. I vaig pensar en els Lofos Lesbian, que en aquell moment doncs, no eren tan coneguts, però i així va començar tot. Recordo que la meva idea era fer només una entrevista i el director de l'emissora em va dir, quan t'hi posis no podràs parar. I fins aquí he arribat.
20 anys després.
Sí.
Com va sorgir la idea de celebrar aquesta efemèride amb 8 concerts?
Bé, com deies tu, fa 5 anys vam fer una celebració bastant completa, perquè durant un any vaig estar recopilant versions que jo havia demanat a grups que havien passat pel programa, amb l'única condició que fossin versions de cançons d'altres grups que haguessin passat pel programa. Jo m'esperava una quantitat raonable i finalment van ser 59 versions i això va donar peu a fer un concert a la capsa en el qual van participar, crec que van ser 22 grups dels 59 que havien participat al recopilatori, i la veritat és que va ser una festa bastant completa. Potser la capsa és una sala mitjanament gran, igual no va lluir tant perquè no vam omplir-ho tot el que volíem, però la veritat és que ens ho vam passar molt bé, els grups que van tocar també. I en aquest cas volia fer una cosa més senzilla, algo més proper, més casolà, no? I justament molt a prop d'on visc jo està aquesta botiga de llibres i discos que es diu La Conxita i on també fan petits concerts, i vaig pensar que era una bona idea fer-ho allà, no? I d'aquí va sorgir la idea. Vaig convidar, en principi eren 9 grups que havien passat pel programa, evidentment, i amb els que tinc més o menys confiança i que no havien participat en la festa dels 15 anys, i finalment ha quedat amb 8, i és la celebració que farem.
Ha estat senzill tancar les dates dels concerts?
Sí, més o menys, com ho he previst amb temps, més o menys ho hem anat organitzant i s'ha anat quadrant bastant bé.
He vist que l'entrada dels concerts serà lliure, però que n'hi haurà alguns que seran amb taquilla inversa, que això de la taquilla inversa, perquè ho entenguin els oients, és com els free tours, no? Quan vas de viatge, una vegada finalitza l'actuació, els assistents tenen l'opció de pagar el que considerin pel concert, no?
Exacte, sí. Sí, sí, això ja ho deixo en mans dels grups, si volen fer-ho o no volen fer-ho, perquè en principi, com has dit tu, l'entrada és lliure i pot venir qualsevol, mentre no s'ompli l'aforament.
Per què heu escollit aquesta metodologia de taquilla? I entenc, pel que em dius, que serà en els concerts que els grups decideixin que volen fer això.
Sí. Per què? Perquè jo crec que és la manera més senzilla i més pràctica. Cobrar una entrada per una celebració tampoc em semblava una idea massa bona.
Però així també, doncs, els grups tenen l'opció de recaudar alguna
Exacte.
Cosa. Qui hagi visitat algun cop el vostre web o us segueixi per les xarxes socials pot veure que hi ha també molt d'esforç en tenir les actuacions en directe, en format vídeo, que escriviu notícies sobre novetats musicals, que aneu més enllà del programa de ràdio. Era aquesta la vostra intenció des del principi?
No, al principi no, ja et dic, perquè els primers anys no feia entrevistes, amb el qual no recordo si tenia pàgina web. Segurament la pàgina web la vaig començar a treballar un cop ja venien grups convidats i la idea era això, anar penjant els vídeos dels grups que tocaven en directe i una mica d'informació de qui havia passat, no?
Moure Soroll és un programa que té diverses particularitats. Una d'elles és que s'emet a més d'una ràdio de la zona en horaris diferents. Com es gestiona això?
Bé, a Ràdio Despí, com ja havia emès el programa ja durant uns quants anys, doncs em van demanar si volia que es remetés allà, perquè hi havia amistat i jo vaig marxar bé d'allà. Simplement, bueno, de fet no vaig venir directament aquí, sinó vaig passar per una altra emissora que està a la Bàscula, a la zona franca, i després vaig venir aquí. I la de les plugues, suposo que és que la persona que ho porta té relació amb la primera emissora on jo vaig estar i també m'ho va demanar si li em semblava bé, i per mi perfecte. Quanta més difusió, molt, molt millor, no?
En la descripció del programa dius això de que és un programa de música inconcretament inusual. Què vols dir amb això? Què significa?
Bé, vol dir moltes coses i no vol dir res. També estic acostumat a que molta gent quan em pregunta i què fas i quina música poses, em diu, és que poses música molt rara. Clar, lo de música rara sona una mica malament, no? I una manera de suavitzar-ho potser és això de dir inconcretament inusual, no? Que ja dic, vol dir moltes coses i no vol dir res alhora, no?
Perquè d'aquests més de 400 artistes i grups que han passat pel programa, tots t'agradaven musicalment parlant?
Home, uns més que altres. No diré que els meus gustos, són força amplis, però sempre hi ha grups que t'agraden més o menys, però sí que és veritat que a vegades han vingut grups que a priori no m'han creat tant l'atenció, però i de fet és la filosofia del programa. Una vegada parles amb ells, els coneixes, escoltes la seva música diverses vegades, trobes que tenen alguna cosa a oferir, no? I jo crec que és el que et deia, és la filosofia del programa, no? És donar a conèixer amb amplitud de temps i amb una quantitat suficient de cançons als oients perquè puguin valorar la música i la proposta d'aquests grups.
En aquests 20 anys que porta el programa, el consum de música ha canviat de cap a peus. Què ha suposat per al programa i per vosaltres mateixos o per tu mateix l'aparició d'internet, de xarxes socials, de les plataformes de streaming?
Home, és una manera de conèixer més grups, d'arribar a més gent i bàsicament això. És una manera de tenir més informació i arribar a més grups que d'una altra manera, quan no hi havia internet o no hi havia tantes plataformes, era més difícil trobar-los, no?
Com ho feies?
Doncs, no ho sé, no recordo. Molta gent em pregunta, i, per exemple, ahir va venir un grup, no? I com ens has trobat? Doncs no ho sé, els mitjans són múltiples, no? Spotify, Bandcamp, mirar Instagram, grups que han tocat en un concert i han tocat en un altre grup, grups que jo conec i llavors toquen en un altre, i investigo, bueno, a veure aquest grup com és i què ens pot oferir.
I en paral·lel, com veus l'escena musical actual? Quin és el futur per a projectes més emergents, per a artistes més indies o alternatius?
Està complicat, sempre ho ha estat, però continua estant, és molt difícil. Ahir també ho comentava amb aquest grup, que si no tens amics, contactes, evidentment una proposta interessant, és molt difícil poder viure d'això, no? La majoria de grups que venen sí que fan concerts i en alguns casos cobren entrades i poden guanyar alguna cosa, però la majoria no viuen d'això. Hi ha alguns que ho tenen clar, hi ha alguns que tenen expectatives d'aconseguir, però és molt difícil, està complicat.
Parlant de viure d'això, has mantingut sempre la mateixa motivació per al programa? On està el secret per mantenir-te tant de temps en una activitat que al final no et dona per viure?
No, però em dona una satisfacció personal, em manté actiu musicalment per conèixer noves propostes i bé, ho considero un hobby, encara que jo m'ho prenc com una feina, encara que no, com dius tu, no tinc cap benefici monetari, però jo m'ho prenc com una responsabilitat i jo crec que és això el que em manté. Suposo que el dia que jo vegi que no veig una implicació o no em veig motivat, doncs segurament ho deixaré, però mentre tingui aquesta motivació ho continuaré fent. Bueno, i en vulguin, clar.
Sí, això segur. Després de tots aquests anys, segur tens moltíssimes anècdotes o moments divertits. Quina és la teva anècdota preferida lligada amb el programa? Que ens puguis explicar aquí a l'antena.
La meva memòria comença a fallar i no sé, aquesta pregunta no la tenia preparada.
Segur que alguna cosa se't passava al cap.
Bé, no sé, molts dels grups que han passat per aquí he anat a veure'ls en concert i fins i tot han vingut grups que jo no m'esperava que vinguessin. Sí, ara recordo que en algun cas la majoria de grups que han passat pel programa, ja sigui personalment o via telefònica o ara via Zoom, són nacionals, però també algun grup estranger he aconseguit fer alguna o una presentació gravada o una entrevista. I un músic argentí que vaig conèixer a través d'internet em va enviar una presentació d'un disc i al cap d'uns anys em va trucar i em va dir que estava a Barcelona i que em volia conèixer, i va estar aquí una setmana, crec, i ens vam veure diverses vegades, va venir al programa, li vaig fer una entrevista personal i també va fer una de les versions que van aparèixer al Bandcamp, bueno, el recopilatori dels 15 anys. O sigui que he pogut conèixer gent que mai hauria conegut perquè, bueno, perquè són de l'altre costat de l'Atlàntic.
Clar.
O bueno, és una anècdota, no sé si això et serveix de...
Sí, completament. Ja per acabar, Francesc, et queda algun somni o algun objectiu per realitzar?
No, jo crec que continuar ja és prou objectiu, no? Aconseguir cada dia és un dia més i bé, per exemple, ara que comencem amb els concerts, m'havia plantejat deixar de fer entrevistes per alleugerir una mica, però continuo igual. O sigui, tinc entrevistes cada setmana i continuo així.
Doncs Francesc Gasulla, moltíssimes gràcies per estar aquesta estona aquí amb nosaltres. Enhorabona per aquest 20è aniversari. Us escoltem el pròxim dimarts a les 8 del vespre, com sempre, i ens veiem a la Conxita de Sants.
Això espero. Ja sabeu que, bueno, no sé si hem comentat els grups que participen.
Si vols, sí, clar.
Aquest dissabte començaran Fenomeno, que és un grup de Barcelona. El següent dissabte els Miraconit, que és un grup de Barcelona. Els Kate també són de Barcelona, el 7 de febrer. La Sentina, també són de Barcelona, o d'aquí prop. Breis, que és un músic murcià que fa molts anys que viu aquí, que tocarà el 21 de febrer. Margot Madison és un projecte d'una noia que és amiga meva i que comparteix la feina amb mi i que fa un any va publicar una sèrie de senzills, i aquest serà el seu primer concert en directe, o sigui, serà un moment especial per ella. Després els Mirtils, que també són de Barcelona, que fan power pop, i finalment l'Elisa Pol, que és un músic, una dona que fa una música molt personal i jo crec que pot agradar molt.
Mm-hmm. Perquè alguns concerts són dissabte al matí i n'hi ha d'altres que són divendres
a la tarda,
no?
Sí. Mm-hmm.
Doncs res, dir-li a l'audiència que tenen tot el calendari i les dates a la web del Moure Soroll. Mm-hmm. I el dit, Francesc, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i que vagi molt bé aquest projecte.
Moltíssimes gràcies.
Ja s'han acabat les flames a les finestres. Ja s'han apagat les llums de tots els portals. Han fet clandestins la teva lluita i el teu nom. I ja no som ningú quan surt el sol. Ja s'han acabat les nits a sobre les cendres. Han caigut les portes que s'havien tancat. Hem esgarrapat els silencis i els paranys. I aquesta nit durarà molts anys. Que som bruixes. I aviat sortirem del cau.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Parlem de patrimoni, concretament del patrimoni terrassenc. El nostre company Sergi Estapé conversa amb Santi Rius, creador del blog Records de Terrassa, i ho fan sobre un mas amb molta història i que encara continua dempeus. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs, efectivament, parlem amb el Santi Rius, com sempre que parlem de patrimoni de Terrassa, el creador del blog Records de Terrassa. Santi, com estem?
Hola, molt bé.
Escolta, parlem avui d'un... No sé si... No, potser dir-li la joia de la corona potser és una mica exagerat, però sí, potser una de les coses més significatives o més... bueno, de més trajectòria del patrimoni de Terrassa, no?
Potser, diguem-ne, una de les coses més oblidades, no?
També.
Per la importància que realment té i que s'hauria de donar, però que malauradament està en un estat bastant lamentable.
Parlem del mas, com dèiem, de la Castlània,
sí.
També m'ha conegut amb altres noms, després ho comentarem. Explica'ns una mica això, com, d'on surt aquest mas.
Sí, a veure, aquí ens hem de posar al segle XIV. Hem de referir-nos a un personatge terrassenc important, com era Blanca de Centelles, que era la propietària del Castell Vallparadís, i que d'alguna manera és la que fa, diguem-ne, té la decisió de fer una construcció per tal d'allotjar el castlà. El castlà seria la persona en la que, diguem-ne, doncs, dona la feina de cuidar, doncs, de les possessions d'aquest castell i de les terres que hi ha al seu voltant. Llavors, clar, aquesta construcció té la seva importància, perquè a més està construïda en un lloc important, és un lloc on de pas d'un camí que porta a Barcelona, que és un camí important per la en aquell moment, doncs, vila de Terrassa, no?
Mm-hmm. Que s'entén és que era, com es diu, armes tomar, no? Vull dir, no era qualsevol que passava per allà, no?
No, de fet és un personatge, jo diria una miqueta, que s'hauria de reivindicar avui en dia, en que el paper de la dona, doncs, en moltes ocasions, doncs, està agafant importància i està agafant el paper que li pertoca, no? I aquesta dona, ja en el seu moment, pensem al segle XIV, doncs les dones no tenien aquest poder ni tenien aquest reconeixement. I ella lluita perquè tingui o se'l reconeixi com a propietària del castell de Terrassa, cosa que no era gens habitual que una dona tingués aquests privilegis, i ho lluita fins i tot, doncs, amb el rei, no? O sigui, parla amb el Jaume II reclamant-li, doncs, els seus drets de castlana i de persona influent en el castell palau de Terrassa, no?
Mm-hmm. Aquesta, el mas aquest és, bueno, com deies, no? El començaments del segle XIV és quan es comença a construir, no?
Concretament entre el 1319 i el 1323.
Mm-hmm.
Uh-huh. I en aquell moment, de fet, no estem parlant encara de que sigui un espai de Terrassa, perquè en aquell moment on pertanyia aquesta zona era el que es coneixia com a era del castell, que se'n deia, no? Una miqueta, doncs, una quadra, la quadra de Vallparadís, que tenia, doncs, tot un terme municipal que englobava, doncs, el lloc on estava situada aquesta construcció. Què hem de dir, perquè la gent se situï, que està situada entre el carrer Serrano, aquí és on tindria l'entrada, i el carrer del cementiri vell, que abans es coneixia, doncs, per l'accés al cementiri antic que tenia la ciutat de Terrassa.
No, no estem gaire lluny, eh? La ràdio d'aquí no estem gaire lluny.
No, estem a la zona, efectivament.
Termes de la Castlania. El cap del... Bueno, al principi tenia, doncs, bueno, era com això que dèiem, la residència dels procuradors, no? I amb el temps passa a tenir unes altres funcions, no?
Bé, passa a ser un mas. O sigui, d'alguna manera, quan els castlans ja no tenen la importància que tenen que tenir, hem de pensar, doncs, que després de Blanca de Centelles hi ha un personatge que també té un reconeixement a la ciutat, com a castlà, que potser és més conegut, perquè inclús hi ha un carrer de la ciutat que té el seu nom, que és Antoni Guillem de Montanyans, passa finalment a ser un mas. I aquí és quan comença el seu declivi, perquè el primer que perd... El primer que diguem, queda destruït d'aquesta antiga construcció és una torre. És una torre de defensa que tenia aquesta construcció i que la perd. És destruïda, és enrunada.
Mm-hmm. Però se'n conserven encara alguns elements, no?
Sí. De fet, val la pena, ara que estem dient això de la torre, perquè inclús pot ser que hi hagi alguns veïns de la zona que ho desconeguin, que al costat d'aquesta construcció hi ha un carrer, i un carrer que porta precisament el nom de la torre. Uh-huh. I molta gent no sap que aquest carrer es diu de la torre precisament per aquesta torre, que tenia 470 metres d'amplada, o sigui, una torre realment gran, i que quan la van enrunar, doncs va servir per donar pas d'un carrer a l'altre. I per això aquest trosset de carrer se'n diu carrer de la torre, dic per si algú li sona. Perdó, m'havia fet una
pregunta. No, dèiem això, sí. No? Que queden, encara
que
queda alguna coseta que afortunadament s'ha conservat, tot i aquest estat d'abandó que comentaves.
Sí, fa molta llàstima, la veritat. O sigui, quan pots passar o pots mirar des de la porta de fusta que dona al carrer per, doncs, alguna petita esquerda que té la porta que et permet veure l'interior, o pots pujar a la casa que hi ha al davant, al balcó, i observar-lo, la imatge que t'emportes és bastant decebedora. perquè és com una casa que està mig en ruïnes i que està com apuntalada i que està en un estat d'abandó lamentable.
Curiosament, Santi, és un edifici que està protegit, no?
Sí, això és el que és curiós, és que estigui protegit i que en canvi es deixi que estigui en aquest estat. Ja en parlarem de coses que són curioses amb el tema del patrimoni, no? Perquè a vegades penses que una cosa estigui protegida no vol dir que estigui conservada. O sigui, està protegida, no s'hi pot fer res, però la cosa es va degradant, no? A veure, tots recordem, ara poso un exemple molt tonto, però la llibreria que hi ha al carrer Sant Pere, la Boada de Riera, ha estat un edifici i un establiment protegit, però tots hem vist l'abandó, en què ha estat, no? I que, bueno, ara estan fent obres i sembla que volen recuperar, doncs, l'esplendor d'aquest edifici, però bé, mentrestant, doncs, la cosa ha anat degradant-se. I a vegades què passa? Doncs que fins i tot pot caure, i si cau i s'enruna, després la reconstrucció és molt més difícil, no? Com ha passat amb alguna masia o amb altres espais també protegits. Diguem que de l'edifici, tot i que hi ha elements que podrien ser interessants des del punt de vista arquitectònic i de més, hi ha coses que destaquen. I destaquen sobretot a la façana, perquè tenim alguns elements que són d'aquells que són espectaculars des del punt de vista del patrimoni, no? Tenim sobretot el seu portal, és un portal adovellat de mig punt típic dels masos i de les masies de l'època, però a sobre hi trobem un finestral, i és un finestral gòtic. A Terrassa no tenim gaires de finestrals gòtics, en tenim algun, però, diguem-ne, tan decorat i tan bonic com aquest, no en tenim. Aquí tenim un finestral en què hi veiem uns dracs que lluiten amb altres animals, i que això és bastant típic de l'època medieval. I cal dir que si aquest finestral ja el trobem original i maco, doncs que originalment aquest mas n'havia tingut 3 de finestrals. O sigui, en queda un, però n'hi havia hagut 3. O sigui que ja la pèrdua ja ve de temps.
Ja destaca.
Sí. Entre el portal i aquesta finestra hi ha 3 pedres esculpides, i aquí m'agradaria, doncs, simplement explicar el que hi ha en aquestes escultures. En la del centre hi veiem representat l'arcàngel Sant Miquel, amb una espasa, com sempre. Sant Miquel sempre porta una espasa a la mà, i amb unes balances. Les balances que porta l'altra mà signifiquen la justícia, o sigui, l'arcàngel està impartint justícia. I amb l'espasa el que fa és matar un dimoni, que en aquest cas està representat amb una forma de drac. La representació de dracs en aquella època també és molt habitual i també és l'origen de moltes de les llegendes, com per exemple la Sant Jordi, no? En el relleu de la dreta hi ha un símbol que ens explica que estem en una terra de molins. En aquest cas té una representació d'una roda. I en el de l'esquerra, que és potser el més significatiu i que realment és el que és més bonic de veure, hi veiem una dona esculpida en què a la mà hi té un jou i en l'altra hi té un calderó, que fa referència, aquest calderó, al llinatge dels Calders. Els Calders són la família del marit d'aquesta dona. I aquesta dona que surt representada és justament aquesta Blanca de Centelles, que hem anomenat abans, i que porta el títol de també de senyora de Calders.
Curiós.
Sí.
Escolta una cosa, com passa a Terrassa, i suposo que altres localitats, el que passa és que tu i jo som d'aquí, i per tant coneixem les d'aquí, també se l'ha conegut per altres noms, no? aquest mas de la Caslània, sí. I un d'ells és Cal Canela, no?
Sí, el primer nom que va tenir, quan encara hi havia la torre, abans de tirar-la, es deia la Torre d'en Bru. Simplement, doncs, perquè la persona que va tindre el mas, doncs, portava el nom de Bru. Però el nom que coneixem més, diguem, els que venim d'una època més propera, és Cal Canela. Cal Canela perquè hi havia la família Canela, i perquè, sobretot, no tant pel nom de la família, sinó perquè era una botiga. Era un lloc on s'hi anava a comprar, per exemple, doncs, oli. Era molt típic de comprar-se oli en aquest espai. També s'hi servia sabó, per exemple. O sigui, pensem que abans el sabó es feia amb greixos i, sí, i no es comprava com ara, sinó que es comprava amb pastilles, no? Jo recordo de petit tot això, que em feien anar a casa de Cal Canela amb una com una mena de canti d'alumini, sí, com una mena de bueno, no sé com dir-ho.
Garrafa.
Sí, com una garrafeta, però d'alumini. I em deien, vés a buscar un petricó. Un petricó. Hem de pensar que el petricó és una mesura de capacitat que es feia servir abans. Abans no es feien servir els grams, sinó que es feien servir altres mesures, no? I en aquest cas, el petricó és la quarta part del que seria un porró. Va, però tornem a estar amb una paraula que dius, bueno, molt bé, una quarta part d'un porró quan és, no? Bé, doncs la quarta part d'un porró vindria a ser aproximadament un quart de litre.
Doncs molt bé, Santi. Doncs Santi Rius, que és el que recordem, el creador de blog Records de Terrassa, i el que sempre acudim quan volem parlar de patrimoni de Terrassa. Gràcies per recordar-nos aquest Mas de la Caslana, aquest Cal Canela també, que, com deies, lamentablement doncs no es troba en un bon estat. Esperem algun dia que tornem a parlar de patrimoni d'unes altres coses d'aquí un temps, doncs que puguem dir, ostres, mira tu, ho han arreglat això, però de moment sembla que no.
De moment està amb l'estat que està, i de moment el que hem de fer és no oblidar-lo.
Exacte.
Perquè si l'oblidem té més possibilitats de que acabi desapareixent, malgrat estigui protegit.
Santi, moltes gràcies.
A tots vosaltres.
Soc Pitchy Rachel, creadora de contingut, i volia recomanar el llibre de Reflexiones emotives, Emociones reflexives, de l'escriptora Agua Rodríguez Prieto. El llibre és una barreja de coneixement i literatura en la qual l'autora narra les seves inquietuds a l'hora de trobar respostes a les preguntes que la vida li planteja. És una obra espiritual i filosòfica. El títol és una frase preciosa i no fa falta afegir que és idoni pel contingut de l'obra. Una lectura indicada per a gent madura, que sàpiga reflexionar sobre la vida i les qüestions que ens trobem en ella. Un llibre ràpid de llegir, però no fàcil de comprendre.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I a mi em pintaré cabells arrissats ben llargs per transformar en divertits aquells moments que no van ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir, ja que no te'l puc pintar de veritat ben llarg per veure tot el divertit, tu que no ho ets ni mai vas ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. Imaginaré que el viatge tampoc no va ser tan llarg. Imaginaré que era tan bonic, fins i tot tornaria a fer-lo. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I et pintaré una barruga i un moc que et cau ben llarg per transformar en divertit tot allò que no va ser, per transformar en divertit allò que recordo un llarg i trist, tan llarg, tan trist, però que de fet tant no va ser. Kiss for me, kiss for me, kiss for me, oh, oh.
Concerts, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Quan tenia 11 anys, els nazis van tancar Simon Gronowski a la presó belga de Dossin a Malins. Un mes després, el 19 d'abril de 1943, l'entaforen en un comboi de bestiar cap a Auschwitz, on el seu destí és morir en una cambra de gas. Però una empenta de la seva mare li salva la vida. Les mans l'empenyen cap a fora del vagó. Puix! Escapa entre camps i boscos. Aquesta és la història que narra l'òpera Push, que el castellarenc Dani Coma ha dirigit escènicament. La nostra companya de Ràdio Castellà, Marina Antúnez, ha parlat amb ell.
La idea és que el 26 de gener, al Teatre La Faràndula, doncs, acull l'estrena de Push, una obra del compositor britànic Howard Moody, que tu has dirigit, no?, artísticament, Dani?
Exacte. Jo m'he encarregat de fer la direcció escènica d'aquest projecte. És un projecte ambiciós a nivell local, a nivell de Sabadell, perquè és l'últim acte, l'acte que clausurarà la capitalitat de la cultura catalana el 2024, que Sabadell ha sigut la capital de la cultura catalana, i aquest és l'acte de cloenda, on es donarà el relleu a la propera ciutat, no? I s'ha triat una òpera molt especial, que ara en parlem, però que és participativa, no? Diguéssim, és una òpera on hi participen moltes entitats i molts cors de Sabadell, no? Diguéssim.
Quan sorgeix l'oportunitat, doncs, de dirigir aquest projecte?
Bueno, doncs a principi de l'any passat, pràcticament fa un any que vaig rebre aquest encàrrec, I bueno, al principi el reps i ja està, i després ja hi comences a treballar des de l'estiu, que ja hem començat a treballar-hi, doncs, a fons, no? Uh-huh.
Explica'ns una miqueta de què parla.
A veure, Puig és una òpera impactant. Impactant perquè és la història d'en Simon Gronowski, que era un nen belga de 12 anys que va pujar amb un tren en direcció a Auschwitz el 19 d'abril del 1943. Val? Aleshores, en aquest tren, anava destinat, doncs, a la mort, diguéssim. I aleshores, què va fer la seva mare? Li va fer push, el va empentar, el va tirar del tren per salvar-li la vida. Aleshores, és la història, el relat d'aquest nen. A l'òpera, hi ha en Simon, el protagonista, ja al cap d'uns anys, que es troba amb el guàrdia, amb un dels guàrdies que els van fer pujar a dalt del tren. I tenen una trobada on Simon el perdona. Perdona per els seus actes, no? Aleshores, el que passava en aquella època era que els guardes o formaven part d'aquests col·laboradors dels nazis o eren víctimes, o pujaven al tren o feien pujar els seus veïns i amics, no? De manera que sempre hi havia aquesta dicotomia, no?, de que tu, potser per salvar-te la vida a tu o i a la teva família, doncs enviaves el tren i cap a Auschwitz el teu veí o parents i familiars, no? De manera que al cap d'un temps en Simon i un d'aquests guàrdies es troben i en Simon el perdona pels seus actes, no? Per això és una òpera que parla de la bondat humana.
Aquesta és una obra basada en fets reals, de fet parteix d'aquesta història, aquesta biografia que tu mateix ens has dit, d'un senyor que encara és viu, no?
Encara és viu, sí, ostres, això... Clar, això ho... això fa que tot es multipliqui, no? És a dir, perquè que t'expliquin... Ja la història en si ja és colpidora, és brutal, i el resultat final que sobta pel perdó, no? Doncs també és un missatge molt interessant. Però quan, a més, aquest nen, que ara és un home de 93 anys, em sembla que té... està viu i a més amb el cap clar, tot això es multiplica, no? L'emotivitat d'aquest concert i d'aquest acte, no? Diguéssim. I a més em consta que el diumenge hi serà la funció de la tarda, no? Nosaltres tenim una petita trobada, ve passar el cap de setmana aquí, i nosaltres tenim una trobada amb ell el divendres, el dissabte és una trobada amb tots els cors, i el diumenge, doncs, amb el públic.
Per tant, és una obra que s'estrena per primera vegada? És una òpera prima?
Mira, no, és una obra que s'ha fet en 5 ocasions abans. S'ha fet, a veure si ho recordo, al Regne Unit, s'ha fet a la Monet de Brussel·les, a Londres... i en Noruega es va fer l'any passat per últim cop. I aquest és el 6è cop que es fa, diguéssim. Vull dir que no és una òpera contemporània que no s'ha fet massa vegades, no.
La pregunta que ens fem a partir d'aquest argument és què li va passar a aquest nen que va saltar del tren?
Doncs aquest nen, els pilots, els conductors de trens, tenien pactes, aliances amb gent de la resistència, no? Quan aquest tren va passar per una zona concreta, va minorar la marxa perquè el conductor va veure un senyal de la gent de la resistència. I aquest era el senyal per poder tirar o per poder saltar del tren, no, diguéssim. Aleshores, aquests nens que van saltar, perquè nosaltres expliquem la història del Simón, però en van saltar d'altres, doncs van ser acollits per la resistència i van ser tornats a Brussel·les, diguéssim, a la seva, al seu poble, no? I aleshores ell a la seva ciutat. Aleshores el Simón, el pare del Simón no va viatjar amb aquest tren, perquè el pare del Simón era miner i tenia una malaltia pulmonar i estava a l'hospital, per això no va pujar al tren. Un cop va arribar el Simón a Brussel·les, va anar a l'hospital a buscar el seu pare i va viure un temps amb el seu pare, diguéssim. El seu pare va viure sempre més atormentat per aquesta situació, va ser dur. I el Simón s'ha convertit en un... Bueno, ara ja és un home gran i jubilat, no? Però vull dir, era un músic de jazz. Ell va estudiar música i era un músic.
Carai. La mare sí que va seguir dalt del tren i va tenir un final dissortat, no?
Sí, la mare va morir al cap de 3 anys. Al cap de 3 dies. Uh-huh. Al cap de 3 dies va morir. I la germana, que a la història es veu com separen a la família, la germana no puja en el tren aquest, no hi puja. Aparentment sembla que la germana és, la salven, precisament perquè un d'aquests guàrdies li diu que ella no pugi al tren. Però al cap de 2, 3, 4 dies, o al cap d'una setmana, no recordo, puja en un altre tren i també acaba igual que la mare, a Auschwitz, i morta, a la càmera de gas, no? Però no en aquell tren, sinó en un tren posterior.
Uh-huh. Per representar aquesta òpera, com ho heu fet per triar els personatges? Com ha anat el càsting?
Mira, d'entrada és una òpera participativa i dalt de l'escenari hi ha moltíssima gent. Estem parlant que som uns 150 cantaires dalt de l'escenari. Hi ha la Coral Belles Arts de Sabadell, el cor Els Notes, el cor Ohana, i després un cor de 40 nens del Conservatori del Liceu. Més 15 músics a la Simfònica del Vallès. Clar, aquests cantaires són de Sabadell, forma part d'aquest projecte participatiu, no? I després els solistes... D'això se n'ha encarregat la direcció musical, no? De buscar aquests solistes, no? El paper del Simón el fa el Toni Marsol, el Germán de la Riba fa el guàrdia, i la Laia Frigoler és l'encarregada de fer el paper de la germana, no? Diguéssim. Això va a càrrec del Manel, aquesta tria, doncs, del Jordi Cos, de la direcció i coordinació artística de la Simfònica, i del Manel Valdivieso, que és el director musical.
D'acord. És una obra, entenc, en dir-se òpera, que és tota cantada?
Sí. Mm-hmm. és tota cantada i en parts on hi ha recitatiu, no? Diguéssim, recitatiu és el text es diu, doncs, recitat, eh? Però sí, bàsicament és cantada grupal, coral i en moments realment molt, molt emotius. El tipus de direcció escènica que he fet jo per aquest muntatge és molt, molt literal, de manera que és molt explicativa, no? Ajuda molt a entendre què és el que va passar, s'escenifiquen diferents moments d'aquest petit... del que va passar, no? El moment de pujar el tren, el moment de saltar... Vull dir que la posada en escena ajuda molt a entendre tot l'argument, a banda que hi ha sempre, doncs, els subtítols, no?, que ajuden també el públic a seguir, eh? Tot i que es canta en català, es canta en català, però tot i així hi ha subtítols que ajuden a llegir per si no ho acabes d'entendre, no? Que el líric a vegades té això que costa d'entendre.
Ara t'anava a preguntar justament això, cantada en català, heu hagut de fer vosaltres la traducció?
La traducció l'ha fet en Joan Sallent, que ja és garantia també de que la cosa funcioni, i bueno, ha estat complicat, clar, bueno, això de traduir sempre una partitura és complexa, no?, pels accents, per les paraules, no?, d'entrada puix, té una sola síl·laba, i en català de cop és empeny, no?, ja no ens quadra aquí, no?, d'alguna manera, per tant, s'ha hagut de fer un treball molt, molt, molt acurat i molt interessant, però que bueno, al final està fet i amb èxit, no?
L'estreneu diumenge, com hem dit, però teniu intenció de repetir-la en alguna altra ocasió?
En principi, el projecte aquest comença i acaba el diumenge, però sí que és cert que aquestes coses, un cop s'estan treballant, i quan, sobretot quan s'acosta al final, totes les parts, a totes les parts els hi passa pel cap, ostres, perquè no és una continuïtat, això, no? De totes maneres, no és una cosa que jo controli, no?, diguéssim, però, vamos, el format ho permetria, no?, perquè això és evident que ho pot fer altres comunitats, no?, altres poblacions amb cors, i sí, és un projecte bonic, i que explica una història bonica i que, sobretot, té un missatge final esperançador, que és malgrat totes aquestes coses, la vida no està feta més que de miracles i hem d'aconseguir creure en la bondat, no?, diguéssim.
Potser el més complicat serà aconseguir tornar a reunir tants cantants, no?, com hi ha.
Sí, clar, aquesta és la dificultat, no? Però, bueno, segur que hi ha ciutats i pobles amb massa coral, no?, que estarien encantats de projectes com aquests, no? Això segur.
Molt bé, Dani, doncs esperem i desitgem que vagi superbé aquesta estrena de Puix, empeny. Ara tornem cap a Castellà.
Va.
I parlem d'una altra de les iniciatives que arrenqueu al Calissó Cultural, aquest cicle de xerrades, no?, perquè no serà única, sinó que serà amb una programació periòdica de A mi què m'expliques, no?, que hem titulat. Digue'ns una miqueta el perquè d'aquest projecte.
Doncs mira, ens venia de gust, el Calissó es converteix en un espai absolutament versàtil, no?, i quan hi fas vida, quan estàs allà, te n'adones, no?, quan estàs un dissabte d'aquests on a primera hora hi ha gent esmorzant, després al migdia es fa un concert, després cafès, a la tarda hi ha una altra activitat a la plaça, al vespre un altre concert o lectura de contes, t'adones que és un espai versàtil i que hi cap de tot, no?, i pràcticament s'ha convertit en un repte nostre d'anar a buscar tot el que englobi la paraula cultura. Sovint en les reflexions que jo feia pensava, sí, es diu que la gestió cultural, però fem 90% música i 10% de la resta, no? Aleshores, aquest cicle ajuda que aquest percentatge d'altres activitats culturals, doncs, creixi, no? Vull dir que la iniciativa va per aquí, no? I aleshores ens va semblar que en tant que som aquest, on ens considerem un bar del poble, no?, o podríem ser un bar de referència al poble, doncs que aquestes xerrades, aquests espais, els hauria d'ocupar gent del poble, no? I ens hem inventat aquesta mena de... I a mi què m'expliques, no?, que és una mica de gigamberro, però vamos, que en el fons es tracta de 5 personatges, cinc vilatans, cinc gent que han nascut aquí a Castellà, cinc persones, que en saben d'algú, no? I ens ho expliquen, no? Ens ho venen a explicar, no?
Clar, de què heu triat, no? Quines seran les temàtiques que teniu preparades?
Doncs mira, la primera de totes és parla de les xarxes. El Gerard Vilanova té una xerrada amb molt d'èxit que fa per tot arreu, que es diu Fem un Reset, i ens parla de les pantalles dels infants, no? És a dir, dels mòbils, de les tablets, de la tele. I això, no? Per tant, és una xerrada realment dirigida, bueno, a tothom, evidentment dirigida a tothom, perquè tots a vegades tenim un punt d'addicció cap a aquestes pantalles, però sobretot a pares i mares que tenen fills o que tindran el seu primer mòbil aviat, no? I és una xerrada colpidora i alliçonadora, eh? Vull dir que no és un debat, no? Sinó que és un, escolteu, ojo, que això tal i que això tal, no? Vull dir que és molt interessant, la primera.
Perfecte, Dani, doncs enhorabona per aquesta iniciativa que, com dius, fa créixer el Calissó també en altres àmbits de la cultura tan interessants de compartir, no?, amb el poble, que no es quedin en un calaix. I, en tot cas, us anirem seguint, mal? Que vagi molt bé la primera. Recordem, el 26, no, el 26 de gener, no, el 29 de gener, a les 7 de la tarda.
Sí.
No? Molt bé. D'acord, Dani, doncs moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Que vagi molt bé. Adéu.
Adéu.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
Fins aquí arriba aquest Connectats de dijous. Et demà més, tornarem a tancar una nova setmana i fins aleshores només desitgem que acabeu de passar una molt bona tarda a tots. Adéu-siau. We'll be right back.